L'ull robòtic observava com es dividien les cèl·lules dins la placa de Petri. Aviat hi tornaria a haver vida orgànica a la Terra. Xesca Oliver, menció especial del jurat del concurs del Biblionauta.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. La ciència-ficció ens fascina i ens atrapa fins a tal punt que quan veiem una pel·lícula de gènere ens deixem enganyar, entre moltes cometes, i li tolerem pràcticament qualsevol cosa. Però què és cert i què no de tot el que ens expliquen? Viatges interestel·lars, comunicació o estratègies per eliminar un meteorit que es dirigeix directament a la Terra són possibles? Avui aclarirem tots aquests dubtes amb un expert en la matèria, l'Albert Morral, director científic de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell. D'altra banda, ens passarem a la fantasia, més concretament a la fantasia per nens. Entrevistarem l'escriptora Lola Salmerón, que, tot i que té una trajectòria amb títols i gèneres molt variats, també ha cedit part de la seva creació al fantàstic. Comencem, doncs, el 39è quimèric d'aquesta segona temporada, el 81è, des que vam començar. El fem possible avui una servidora i l'Alfons Mallol en antena i el Roger Benet a les vies de so.
Notícies del Fantàstic.
I avui comencem el Quimèric parlant de novetats, perquè ja es coneixen alguns dels detalls que configuraran la 51a edició del Festival de Sitges, que arribarà del 4 al 14 d'octubre. Entre altres coses, hem conegut el cartell. És un homenatge a 2001, una odissea de l'espai, un clàssic. I al cartell, precisament, hi veiem el conegudíssim monòlit, que està agradant molt a les xarxes. Tot plegat coincidint que aquest clàssic de Kubrick arriba ja als 50 anys de vida, que no és poc. També hi haurà altres eixos temàtics al festival d'aquest any, per exemple, els 40 anys de la Noche de Halloween de John Carpenter, una temàtica que ens encanta i que esperem que serveixi per reflotar aquesta pel·lícula, que també aquesta saga, que també s'ha convertit en clàssic. També reconeixerà el cinema fantàstic sorgit l'any 1968, com per exemple La Noche de los Muertos Vivientes de George A. Romero, una pel·lícula que s'ha de tenir molt en compte i que si encara no l'heu vist, ja feu molt tard. Pel que fa a novetats en títols, ja s'han confirmat les primeres pel·lícules que configuraran el Festival de Sitges. Comencem per Under the Silver Lake, de David Robert Mitchell, és a dir, el director de It Follows. Aquesta pel·lícula que es va estrenar a Sitges el 2014, arriba amb la seva última novetat. També podrem veure l'última novetat de Lars von Trier, The House de Jack Wild, que arriba després de crear molta polèmica al Festival de Cannes. Ja sabem que les pel·lícules polèmiques acaben traient molt l'atenció i segur que serà un dels títols que ens donarà molt que parlar en aquesta 51a edició del Festival de Sitges. També veurem Lázaro Felice, d'Alice Rohrwacher, mereixedora del Premi Ex Aequo al millor guió a Cannes, també. Entre el repartiment d'aquesta pel·lícula, cal destacar que hi ha l'actor català Sergi López, que és molt amant del gènere i que també l'hem vist en altres pel·lícules d'aquesta especialitat. També han programat Clímax del francès Gaspar Noé. Són algunes de les novetats que ens arriben del Festival de Sitges, títols, cartells, eixos temàtics. Per tant, preneu nota, d'aquest 4 al 14 d'octubre tindrem la 51a edició del Festival de Sitges. Aquestes novetats les han donat a conèixer ara, però al llarg de l'estiu i de cara a setembre arribaran altres títols també destacats. Per tant, acabem aquesta introducció de les notícies del Fantàstic donant-vos a conèixer aquestes novetats.
Gamers, trekkies, padawans i jetis, otakus, cinèfils, cosplayers, rollers, tots ens trobem a Quimèric.
Des que vam començar el Quimèric ens fem diverses preguntes relacionades amb el que veiem a la gran pantalla o fins i tot amb el que llegim als llibres de la ciència-ficció, no? S'aborda la ciència-ficció, es plantegen històries que giren entorn a diferents teories, però què hi ha de cert Oi, Alfons, que ens hem preguntat moltes vegades això.
Sí, ens ho preguntem tot sovint i n'hi ha alguns lectors que dediquen a fer allò. Però és que això no pot ser.
Alguns, eh? No mirem
alguns,
a ningú.
No mirem a ningú perquè això és la ràdio, si no em mirarien a mi.
Exacte, en Alfons fa exactament això. I precisament per aclarir alguns dels nostres dubtes hem portat al Quimèric a l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell. Benvingut al programa.
Moltes gràcies, bon dia.
Volem aclarir dubtes de què és veritat i què és mentida del que ens expliquen aquestes grans històries que veiem al cinema i també als llibres, no? Que llegim aquestes històries als llibres. I no sé si et sembla bé, però podríem començar amb Interestelar.
Molt bé.
Que és una de les pel·lícules que pràcticament tots hem vist, no? Tots els que ens agrada el gènere sí. L'hem vista, és... Hi ha gent que l'ha posat molt a parir, parlant en plata, però jo sóc una gran fan d'Interestelar.
Jo no l'he posat a parir, i ja és un què.
És veritat, és veritat.
Ets molt exigent.
No, però sóc coherent amb el que fa l'autor. Interestelar, si entres en coses científiques, doncs has de ser coherent en coses científiques. Clar. Agafes la Guerra de les Galàxies, passa de la ciència, doncs no hi entrarem.
Clar.
Doncs sí, això.
Però Interestelar, tu quan la vas veure, Albert, què vas pensar? Et va grinyolar gaire o no? O sigui, la idea general podria ser, no podria ser?
No, està bé, home, d'entrada la vaig trobar una mica llarga, una mica lenta, però el tema científic em va agradar. Clar, especulen molt perquè entrem en un forat de cuc, anem a parar un forat negre, coses d'aquestes que forats de cuc no n'hem vist mai, segurament no existeixen, forats negres sí, però si entres a un forat negre quedaràs destrossat, eh? No hi vagis gaire.
I més si vas amb una cadira només, no? Vull dir, estàs allà travessant el forat negre amb una cadira, no sobreviuries, no?
Però han sigut curosos amb la idea de que l'espai, el temps canvia, quan entra dins del forat negre veu molts moments de la seva vida i coses d'aquestes, això doncs no marxa molt de la realitat. Creiem que és així.
Si entréssim a un forat negre, veuríem moments de la nostra vida.
Bé, no sé
què veuríem. Anem a especular.
No sé què.
Jo el que tenia entès és que si estàs en un forat negre pots veure el principi i el final de l'univers alhora.
Home, això ja és hardcore, eh?
Sí, és bastant hardcore.
Et pot explotar el cap només del concepte, no?
Sí, tot això és molt complicat. La idea és que dins un forat negre els conceptes d'espai i temps canvien. No és el que tenim habitualment aquí. I això és el que volen representar a la pel·lícula, no? Ell entra allà dins i, si no recordo malament, es veu ell mateix moltes vegades a diferents moments.
Exacte.
Això és el que vol
dir. L'escena mítica del prestatge, no?
Sí,
dels llibres.
Sí, sí.
Ara, enviar un missatge a un altre temps ja és una altra cosa, no?
Clar, això és... Sí, no. Es passa una mica, però... però bé, és bonic.
Home, i el missatge... Abans ho dèiem fora de micro, però el missatge de la força de l'amor, suposo que això tampoc està demostrat, no?
No, l'amor no el podem quantificar, ni té una equació, ni és matemàtic. És molt superior, això.
I l'explicació... creus que ajuda també que el públic pugui entendre alguns dels conceptes que les persones que sou amants de l'astronomia les teniu molt clares, però potser que la gent del carrer no tant?
Sí, el que explica molt bé Interestelar és que si estàs a prop d'una gran gravetat, no? Un forat negre que té molta força de gravetat, allà el temps passa molt més a poc que si estàs lluny. Si recordeu, s'acosten a un planeta
sí.
A costat d'un forat negre.
Aquell que és tot mar, no?
Sí,
sí, el que té unes onades gegants, o sigui, el
exacte.
País dels surfistes.
Exacte, sí. I allà el protagonista pateix perquè per ell passen unes hores, però sap que a la Terra passen anys. I pateix perquè quan torni potser la seva filla s'haurà mort. Aquest concepte de temps, que no és igual a tot arreu, està molt ben reflectit en aquesta pel·lícula.
Clar, de moment viatges a interestel·lars a aquesta escala no se n'han fet.
No.
Però si un astronauta agafés i marxés, a Neptú, per dir alguna cosa, i tornés, podria passar això? La diferència d'anys de
no.
Viatge a tornada? O estem parlant d'una cosa ja d'entre galàxies?
Estem parlant de que hauria d'anar o molt ràpid, a velocitats properes a la llum, i això encara no ho tenim, o a llocs on la gravetat fos molt alta. A prop d'un forat negre, d'una estrella de neutrons, coses que la gravetat canvia molt. Amb gravetats com la nostra, Neptú, Júpiter, això no es nota gairebé.
Per curiositat, on tenim el punt més pròxim amb gravetat molt alta?
Molt lluny, per sort.
Molt lluny.
Sí.
Però molt.
Sí. Nosaltres, com a espècie, no podem sortir del sistema solar, i això és un trosset molt petit de l'univers.
Com a espècie hem arribat a la Lluna, com a...
Sí, exacte.
A Interestelar van a Júpiter, pot ser?
Sí, Júpiter-Saturn, i després troben un forat de cuc...
Sí. Se'n van a un altre lloc.
Exacte. Els forats de cuc no estan ni observats ni demostrats i es creu que no existeixen. És una llicència de la pel·lícula, però bé, està bé també.
Però se n'ha parlat de forats de cuc. Sí. D'on surt la idea aquesta? És una cosa de ficció, nascuda de ficció purament, o hi ha algun teòric que ha dit podria existir això i algú s'ha agafat això?
Sí, sí, hi ha teòrics que ho han treballat, ho han estudiat, però surt, matemàticament surt, que si poguessis crear un forat de cuc, com un forat de l'espai-temps, oi? Que seria com una drecera per anar d'un costat a l'altre de l'univers, seria inestable, i només que passessis per allà es desfaria. No podria existir com a tal. Això és el que surt matemàticament. I no n'hem vist mai, eh? Creiem que no deuen existir.
Però això em porta a pensar, no sé si has llegit Pòrtico.
No.
Però Pòrtico troben una mena de... Com li diríem al fons? Una base de...
Sí, una base, altra... sí, perquè en aquest cas es troba en una base alienígena que està situada en una espècie d'asteroide o alguna cosa així, i a més té l'òrbita així, en comptes de l'habitual així. Està donant voltes
perpendicular, no?
Sí, perpendicular, exacte.
Sí, perquè els oients no t'estan veient així, no.
Ara necessitava una mica d'ajuda de paraules. Doncs diuen que un dels motius per qual triguen a trobar aquesta base és perquè aquesta òrbita no és l'habitual. I allà posats a preguntar, es podria tindre un objecte durant una òrbita perpendicular i no detectar-lo?
De fet, per exemple, el planeta Urà té una rotació perpendicular, perquè ens entenguem. En lloc de girar com tots els planetes, amb l'eix nord-sud, ell té l'eix est-oest, perquè ens entenguem, com una pilota.
Ara ens aniria molt bé una webcam, perquè s'han fet tots gestos amb els dits que els oients no poden veure, però bé, t'expliques bé.
Se'ns ha girat, el planeta es va girar, no sabem per què, i ha quedat girant al revés.
En Venus gira al revés, també, no? Gira en la direcció contrària,
també,
de la Terra.
Sí, també.
Bueno, de totes les
I la causa no se sap.
No. Es creu que potser té una rotació, és rotació, la traslació no, rotació com caòtica, i ara la té com al revés, i potser d'aquí un temps canviarà, en qüestió de milers d'anys, eh? No ho sabem, per què?
En el cas de Pòrtico, s'agafen la llicència de dir, mira, hem trobat això, no sabem com funciona, però sabem que hi ha com un portal, que per això es diu Pòrtico, que va, cada una de les naus va a un lloc diferent, i pot ser que torni, pot ser que no, pot ser que tornin vius, pot ser que tornin morts, no? I toca el ventall.
No?
Sí, clar, bueno, és un suïcidi.
És com la gent que anava a fer el viatge a les Amèriques, però a escala d'univers, no? De dir, agafem aquesta nau, ens portarà a algun lloc que no sabem on és, perquè no sabem com funciona, perquè ens ho hem trobat aquí. Clar, el fet de dir no sabem com funciona, suposo que el ventall és molt més ampli, no s'ha de justificar tant, no?
Clar.
Sí, tot podria ser possible si no saps com funciona.
Exacte.
I després ens anem a altres extrems, com El Marciano,
sí.
Aquell llibre que després ha sigut pel·lícula amb el Matt Damon,
sí.
Que això ja és com nivell ciència, però, no? O intenta ser-ho. Aquí, què és cert i què no ho és?
Intenta ser molt realista. Clar, no hem anat a Mart encara, però tot el que explica és força creïble, força. Hi ha alguna petita llicència, per exemple... Si recordeu, al principi de la pel·lícula hi ha una gran tempesta, que per això el protagonista es perd i sembla que s'ha mort. Aquestes tempestes existeixen a mar, però l'aire és tan dèbil a mar, hi ha tan poca densitat d'aire, que no notaríem gairebé vent.
Seria una brisa, no?
Sí, no és el que es veu a la pel·lícula. Però bé, està bé, vull dir...
Va, per algun lloc ha de començar... Jo també li permeto aquesta llicència, si no, no hi ha pel·lícula.
Clar.
Allà, Matt Damon s'ha de tornar a perdre una vegada més.
Com sempre, no?
Pobre Matt Damon.
Sí, és el salvador de la ratlla que sempre ha perdut, el tio.
Però almenys aquí ell és intel·ligent i es munta tot el seu sistema. Podem sembrar patates a Mart? Podríem...
Bé, tot el que fa és lògic, allà amb un hivernacle, fora no, recordeu que quan l'hivernacle rebenta es congela tot de cop.
Spoiler!
Perquè a mar fa molt fred, 50 sota zero, i no hi ha oxigen i tal, no? Doncs s'ha de muntar un hivernacle, munta un gotet d'aigua, no? Troba fems, vull dir, tot està ben pensat,
Més que trobar el genera, no?
Bé, sí.
Mira, almenys aquesta, dius, si no et grinyola, no? Està ben feta. Tu, com a persona que sap d'aquestes coses, hi ha alguna pel·lícula de ciència-ficció que hagis vist i quasi hagis deixat de veure perquè dius que no s'aguanta per enlloc a nivell científic?
Sí, la que no suporto és Armageddon.
Oh!
No la suporto. Ja sé que...
m'agrada
molt i que... Però no només pel nivell científic, perquè és que no és res creïble. És el que dèiem abans, no? Vol ser com realista... i no m'ho crec gens. Llavors, em grinyola moltíssim.
perquè està, perquè parteix d'una base errònia.
Bé, és que a mi, per exemple, Star Wars m'encanten, però no busco res realista allà. Armageddon volen fer veure que pot passar això, però és que no s'aguanta per enlloc. Si ve un asteroide cap aquí a la Terra, no podem enviar ni bombes atòmiques, ni una expedició que posi bombes, ni res d'això. I no, és que no s'aguanta per enlloc.
Què hauríem de fer si vingués un asteroide cap a la Terra?
La veritat és que no en tenim ni idea.
Fastidiar-nos, no, bàsicament?
S'hauria de desviar d'alguna manera quan estigués molt lluny, però no sabem com encara. Hi ha tesis doctorals sobre això, actualment.
N'han passat alguns de prop.
Sí, ahir em va passar un. Aquesta nit, vaja.
Ah, sí?
Sí. No vam votar un...
No.
No, però he dormit malament.
Tindria tot el sentit del món, no? Però, clar, suposo que pel·lícules com Armageddon neixen també d'alguna reflexió científica, no? O és algú directament un fric que ha dit anem a fer això sense cap mena de base?
Sí, no, té una mica de reflexió. Però, per exemple, Deep Impact, que també va del mateix...
És pràcticament la mateixa pel·lícula.
Sí. Però la trobo molt més ben feta i més realista, en tots els sentits, eh? Armageddon és ben bé una pel·lícula d'aventures que podria ser aquí o pot ser allà. Mm. Va, fem-la a l'espai, va. De qualsevol manera, pel meu entendre, eh? Però són gustos personals, això, eh? D'acord? No.
Jo també opino el mateix, m'agrada més Deep Impact.
És que ara estava intentant, perquè sempre les confong, aquestes dues pel·lícules, perquè pràcticament són de la mateixa època i les vaig veure juntes, i és la sensació aquella de que pràcticament són iguals, no?
Armageddon, Bruce Willis.
Aquell final llacrimogen, no era?
Sí.
Ja m'ho ubico. I pel·lícules de naus espacials, com les portem? Per exemple, Gravity.
Gravity, sí.
Ha tingut molt d'èxit, però és que... pràcticament la gràcia de la pel·lícula és la nau espacial i l'està flotant allà, perquè el que és l'argument, perdoneu, ara ja sé que si ens escolta Xavi Miralles, director de cinema, que és molt fan de Gravity, estarà amb la Imma, però no li trobo cap més què. No sé...
Van passant coses, oi? Està molt ben feta, tot el que passa allà podria passar gairebé tot. És una mica exagerada. Avui en dia tenim un problema de basura espacial al voltant de la Terra. Mm. Això és el que reflecteix la pel·lícula molt bé. Bé deixalles, satèl·lits que han quedat sueltos per aquí, que ja no es fan servir, es van acumulant, comencen a jugar entre ells, i ja dues vegades ha passat que a l'Estació Espacial Internacional, que és el que surt a la pel·lícula, allà hi viuen astronautes, n'hi ha 6 o 7 cada, sempre, no? Doncs dues vegades ja han hagut d'anar a la nau que els enviaria a la Terra, per si de cas, perquè venia trossos de satèl·lits a xocar amb la nau, i no han xocat, per sort. Però ja han estat alerta. Sí, ja comencem a tenir aquest problema. Perquè els humans som uns guarros.
Sí.
Hem embrutat al voltant de la Terra, ja.
Bueno, perquè ja no hi cabia la Terra, no?
Deixem allà la merda i ja està.
Si recordem Wall-E, quan marxa del planeta, allò és un merder.
Exacte. Falta... Precisament per això marxen del planeta.
Sí. Hi ha una sèrie anime que es diu Planetes, que parla d'això de... En un futur, doncs, hi ha una professió que és recollir les escombraries espacials. I és això, els hi marquen els objectius, has d'anar aquí i agafar-ho, perquè si no passen desastres, i passen desastres allà.
Sí.
Però clar, aquí a la Terra, diguéssim, hi va haver tot un moviment de fa 15-20 anys d'ecologisme, d'anem a netejar la Terra i tal. Ha arribat aquest moviment a l'espai?
No, el primer que hem fet és embrutar-lo i ara arregla-ho. Ara tens milers de satèl·lits donant voltes per allà que ja no estan en ús, i com ho treus això d'allà dalt?
Que això t'anava a preguntar, com ho faríem i qui ho faria? Serien els astronautes aquests que viuen allà? Me l'estic imaginant amb el típic de netejar piscines, sí, amb versió gran, saps? Aquí ben pagat.
Versió satèl·lit.
Home, necessitaries una bona nau capaç d'adaptar-se a la velocitat de l'objecte.
Clar.
I això
que
no és fàcil.
El problema és que científicament què aporta, no? Anar a netejar
satèl·lits. Clar, una despesa molt gran, clar. Exacte.
Però en teoria no han de degenerar l'òrbita i caure a la Terra o sortir expedits?
Ara ja comença a haver-hi lleis internacionals que amb els satèl·lits que ja se'ls acaba la vida han de fer alguna cosa. O els aparquen en unes òrbites concretes, no qualsevol, o els fan caure a la Terra, o coses d'aquestes. Això comença ara. Fins ara cada país feia el que li donava la gana, clar, com sempre.
Els xinesos els van carregar una estació defectuosa fa poc?
Sí, una estació va caure. Va caure a la Terra, sí. I clar, quan cauen, tampoc se sap ben bé on cau, eh? Això es descontrola i ve de saber on cau.
Sí, jo em recordo a l'Amir que van dir que caurà per l'oceà Pacífic. Dius, hòstia, és un terç del planeta.
Més o menys.
Així segur que l'encerten, no? Sí. Ara seria mala sort que caigués a Londres, per dir alguna cosa, no?
Sí.
Si fos una pel·li americana, que hauria a Nova York,
sempre,
segur, perquè és com té un imant allò.
I el primer tros es carrega la Torre Eiffel per als americans.
Exacte. També hem llegit llibres que potser això aquest ja no el coneixes, però Spin planteja, són uns adolescents que estan a la Terra una nit d'estiu i miren al cel i veuen que ha desaparegut la lluna, les estrelles i tot.
Carai,
no?
Que fort.
I, sí. És el punt de partida del llibre, que clar, ja t'enganxa, i després et parlen d'un spin, que és com una coberta que envolta la Terra, que qui ho ha posat? Ah, és la gràcia del llibre, no?
Sí, bàsicament el que en teoria és fer girar la Terra quasi a la velocitat de la llum per ralentitzar el temps, mentre una raça alienígena arregla una cosa.
Ah, carai.
Ostres, Alfons, és que acabes de dir quasi al final del llibre.
Sí, però no sé, el llibre no només és això.
No, per sort no només és això.
Però posem aquest apunt científic.
Clar, això també dona a pensar de la velocitat que va a la Terra, la rotació, la intervenció per part d'algú o alguna cosa de fora de la Terra. Mm-hmm. Això us ho plantegeu científicament o és una cosa més metafísica, més de... No sé, és anar un pas més enllà.
Bé, sí. Un dels objectius de l'astronomia avui en dia és descobrir vida, sens dubte. No creiem que vinguin platets voladors aquí i aterrin, ojalà, tant de bo. Jo em passo les nits mirant el cel i no n'he vist mai, ja m'agradaria.
Però... Has anat a Montserrat per això o no?
No. Però...
Potser per això no els has vist.
Potser per això. Queda pendent. Però, per exemple, la Stephen Hawking, que va morir fa poc,
sí.
Ell tenia claríssim que no havíem de contactar o fer senyals per contactar amb ningú, perquè el que hem vist fins ara és que si tenim dues civilitzacions, la més tecnològica arrasa amb l'altra. Això és el que veiem aquí a la Terra des de l'antiguitat. I ell ho extrapolava a l'espai, no?
I ell deia que nosaltres no seríem la més avançada, no precisament?
Segurament que no. Estem molt atreçats en aquest sentit, eh? No hem anat ni a Mart encara. Si ens hem de trobar una altra civilització, tenim les de perdre.
O sigui, està totalment oposat al SETI i el que deia Carl Sagan.
Sí. Ho deia com amb una mica de por, diguem, eh? Vull dir, vigileu que...
Clar, jo el que penso, si ve un extraterrestre aquí, dius, hòstia, quan tu envies la gent, és que ja has enviat robots, has enviat de tot i estàs disposat a fer el que vulguis fer allà, que és normalment colonitzar-lo.
Clar. Sí, clar, perquè si no, què faries?
Sí, si no,
per
aquí vas.
I si vas a l'altre planeta, per aquí vas? No és per fer una xerrada aquí a mitja tarda, un cafè
aquí...
A...
No sé, turisme... Com els Hombres de Negro, no, també?
Bueno, mira, és una bona pel·lícula.
Sí, és entretinguda.
Sí.
Base científica cap,
no, oi? No, però està molt bé.
Encara no podem esborrar els pensaments de la gent i aquestes coses.
No, per sort.
Home, tu de vegades has anat a la cuina i després dius, què he vingut a fer aquí?
Sí.
Això és perquè hi havia els Hombres de Negro, tan borrats a la mare, però no sabien el que anaves a buscar i no t'ho poden dir.
I sempre estan a la meva cuina, no?
No, també venen a la meva, eh?
Però abans comentava l'Alfons el SETI, una obra en clau d'això és Contact, no?
Sí.
I la pel·lícula i el llibre, no? La pel·lícula potser no aprofundeix tant, però el llibre és... hem rebut una senyal, anem a interpretar-la, tota la burocràcia que hi ha al darrere, que això a mi em va deixar... Bueno, encara ho estic païnt, saps? O sigui, el fet de dir, a veure, és una senyal, cal que s'hi posi aquí tots els governs, tot quisqui...
Clar, passaria això, eh?
Passaria això?
Sí, segur, no?
A nivell burocràtic, segur, no?
S'han de posar d'acord diferents països, polítics, potències... Es complica molt tot, no?
I si rebéssim una senyal, realment la podríem rebre com es rep a Contact? Dir, ostres, hi ha una freqüència aquí que no sabem què és... Com ens podrien enviar una senyal ara mateix?
Aquest és el problema del SETI. El SETI, la idea és bona, no? Tenim antenes, radioantenes, i intentem captar missatges de l'espai, no? D'altres civilitzacions, o també les enviem. Però amb quina freqüència... amb quina tecnologia... Per posar-te un exemple, si tu tens un programa informàtic de fa 10 anys, segur que en el teu ordinador ja no et funciona. Mm. Les versions, el Windows, el no sé què... Doncs imagina't, amb una altra civilització, com ens com podem tenir la mateixa manera de contactar, no? És molt complicat.
Això em recorda Independence Day, al final, ja que pots fer spoilers, quan li foten el virus a la nau nodrissa dels alienígenes i dius, hòstia, utilitza un Windows.
Exacte, no.
Però és això, a més, el senyal que hi poses, que hi dius, si hi ha lletres, com són aquestes lletres?
Clar, i el que hi diu, com ho interpretes des d'aquí, no?
Clar.
Allà series... Me'n d'acord, ho farà Escape, un capítol, que allà una raça alienígena que està intentant-se donar a conèixer, el que fa és fer marques amb els números primers.
Sí.
I això possiblement seria una de les millors formes.
Sí.
2, 3, 5, 7, i anar fent.
Matemàtiques.
Sí.
Les matemàtiques serien el llenguatge internacional, bueno, universal, no? Perquè tothom tindria les mateixes matemàtiques.
Segur? Pensa sí. Que, clar, les matemàtiques també han sorgit, vull dir, no han vingut, algú les ha descobert, entre moltes cometes, no?, o inventat.
Bona idea.
Clar,
o no,
potser a fora no han arribat aquí, no?, han anat per una altra via, o...
Pot
o
ser.
La manera de plasmar aquells càlculs matemàtics és diferent.
Clar, com poses el número 1 o 2 és diferent, però el concepte d'una cosa, dues, tres, quatre, això no és per tothom igual? I si ja tens els números naturals, després tens els positius, els negatius, el zero, això no seria igual per tothom? I les fraccions, i les operacions...
Si tenen el nivell de matemàtiques que jo, estem bastant perduts.
Però clar, els números primers són primers en qualsevol sistema i en qualsevol base que els representis.
Clar.
Això no varia, tampoc.
Fixeu-vos que hem tocat un munt de temes. Hem parlat de viatges interestel·lars, de planetes, de... extraterrestres intentant comunicar-nos amb nosaltres. A l'astronòmica, els vostres usuaris, les persones que venen a les vostres xerrades, us venen amb dubtes d'aquests que venen de la ciència-ficció?
Sí.
O estan una mica apartats de biociència i la ciència-ficció és una altra cosa?
No, perquè ho lliguem tot una miqueta, la gent, no? Sí, sí. Sempre ens pregunten si hi ha vida a l'espai i tant de bo poguéssim contestar, oi? No en tenim ni idea. I el que més pregunten, la pregunta del milió és: hem anat a la Lluna? És veritat.
Hi hem anat o no?
Home, i tant.
Sí?
Sí.
A veure, desmunta'ns la teoria de la conspiració així, en dos minutets.
Bé...
Aquesta teoria que diu que això és un plató, que està feta amb trucs fotogràfics...
Ho va gravar el Kubrick.
Sí,
exacte.
De fet, la majoria de gent es pensa que hi hem anat una vegada. I no, hi hem anat 7 vegades a la Lluna.
No.
De les 7 vegades, una vegada va fallar l'Apollo 13. Bona pel·lícula, també.
Sí, també.
Aquella és molt realista. Allò és gairebé un documental del que va passar.
És una pel·lícula que ha de veure qualsevol persona que vulgui ser enginyer per emprendre com no s'han de fer les coses.
Una cosa quadrada amb una rodona, sí. com ho lliguem?
És l'antiexemple.
Sí, l'antiexemple. O sigui, l'exemple de com no s'han... L'exemple dels mals exemples, de com no fer les coses.
Està bé.
Perquè si haguessin pensat una mica abans, la meitat de problemes no els haguessin tingut a l'Apollo 13.
Exacte.
Això passa amb totes les pel·lícules de submarins, també, eh?
també.
I que ho pots extrapolar a pràcticament tot.
Home, anaven aprenent a mesura que feien, eh? Ningú sabia fer una nau fins
aleshores. Això també és el que passava.
I com és que s'ha anat a la Lluna i no s'ha anat més enllà? Pel temps del viatge,
els humans, només? Sí, clar. La Lluna són 3 dies d'anar, un dia que estàs a la Lluna i 3 dies de tornar, una setmaneta.
Un pont.
Està bé. Està
el pont de l'1 de maig hi podem anar, no?
Però si vols anar al planeta Mart, entre anar i tornar ja són 3 anys. Ja canvia molt això.
Clar.
Necessites aigua, menjar, oxigen, tot per 3 anys, energia, oi? No és que el viatge sigui un any i mig, no. Són uns 7 o 8 mesos, però quan arribes a Mart no pots tornar, perquè les òrbites dels planetes van canviant i cada 2 anys es troben els planetes. Es troben. Estan a la mínima distància. 70 milions de quilòmetres, eh?
T'hauries de quedar 2 anys.
Més o menys. Entre anar i tornar es pot calcular uns 3 anys.
Tindries temps de cultivar patates.
Exacte.
Si funciona tot, no?
Sí.
I què passa 3 anys a l'espai? Que es moriren els astronautes. Això a les pel·lícules no es veu. Però a l'espai, si tu vas a l'espai, el cos et va degradant. La musculatura perd força, els ossos perden calç, el cor pateix molt, la digestió va fatal, dormir va fatal... Si això ho vas sumant... a més, a l'espai hi ha radiació molt energètica, d'estrelles, de supernoves, de coses, que és cancerigen a tope. Els astronautes tenen un alt percentatge de morir de càncer.
Ostres.
Sí.
I aquests 3 anys seria com el... ja estaries mort?
3 anys creiem que es moririen els astronautes. Ningú ha estat 3 anys a l'espai.
Quan és el temps màxim?
13 mesos.
13 mesos.
Sí, i quan va tornar l'astronauta, que era un rus que més o menys se'l van deixar per allà dalt, estava molt fet pols, el seu cos havia patit molt, i el van posar a la UCI, a recuperar-lo. Mira, per exemple, els astronautes que estan a l'estació espacial, si estan 6 mesos, normalment, i allà estan supercontrolats i tal, quan tornen a la Terra, tornen, no poden saltar el primer dia, però els van recuperant, però els hi costa un any i mig tornar a estar com estaven el seu cos, les condicions físiques.
Un any i mig
de gimnàsia.
Amb rehabilitació,
sí.
No? Ostres.
O sigui que casca molt, és molt dur ser astronauta.
Com és que no ho diuen això? Quedaria lleig, no?
Bé, no sé.
Bueno, Matt Damon sí que el veiem degradar-se, però sí. També per la gana, no? Més que no t'expliquen que sí per l'efecte del planeta en si, sinó pel fet de menjar només patates.
Bé, el planeta, la pel·lícula aquesta de Mart té diversos trucs realistes que ajuden a solventar aquests problemes. Per exemple, la nau principal, la gran, si recordeu, té una roda molt grossa, sí, que gira, i quan tu estàs a la roda, allà hi ha com gravetat. La força centrífuga de la roda fa el mateix efecte gravitatori, no? I quan tens gravetat no et degrades tant, per exemple. El que sí que aquesta pel·lícula no explica la radiació de l'espai, aquesta no l'explica. I quan estàs a Mart, allà també hi ha gravetat. O sigui, la degradació seria fora de la gravetat, perquè ens entenguem.
Sí, quan estàs flotant per l'espai.
Sí.
O sigui, perquè anem a veure, la Terra està a l'espai, que diguem. Sí. Per què no ens afecta aquesta gravetat? Bé, vull dir, aquesta radiació.
Perquè la Terra...
Capa d'ozó.
Sí, té una capa protectora, la capa d'ozó, un camp magnètic, tot això ens protegeix de la llum, de raig gamma, raig X, ultravioletes i radiació molt potent.
I això és exclusiu de la Terra? Que sapiguem?
Que sapiguem, sí. Mar no ho té, Venus no ho té...
Però Venus té una atmosfera, allò que diguem, ben densa, no?
Sí, molt densa.
Tot i que té una, hauria de tindre una gravetat, bueno, el tamany és de la Terra.
Sí.
Com és aquesta diferència?
Perquè està una mica més a prop del Sol i això ha fet que s'evapori més gas... El cicle de l'aigua no ha pogut ser. Aquí hi ha un cicle de l'aigua que l'aigua s'evapora al mar, plou, no?, i va circulant. Allà no ha pogut ser això. No hi ha aigua, s'ha evaporat del tot i s'ha acumulat diòxid de carboni. Us ho estic explicant massa ràpid, eh? S'ha acumulat diòxid de carboni i s'ha escalfat molt el planeta. Mm. Hi ha hagut un efecte hivernacle natural, 450 graus de temperatura. No hi aneu, Venus?
No
pot ser ni les pizzas. Tan maco que és veure-la així de lluny, eh?
Sí.
Llavors, estem parlant... Dius, no té Venus aquesta atmosfera, Mart no la té, però la tenia? Això és una de les coses científiques que s'està investigant, no? Si existia.
Bé, Venus té atmosfera, però no té la capa d'ozó.
Val.
Que és la clau que ens protegeix, val? L'ozó és l'oxigen, que ha fet un molècules d'ozó, i tenim aquesta sort. És que la Terra és un planeta perfecte. A la majoria de pel·lícules busquen planetes fora. El que podem fer és cuidar la Terra, perquè és l'únic planeta que coneixem amb les condicions per estar aquí bé, saps?
Però suposo que també és per llançar el missatge aquest de... Com que ja ens l'hem quasi carregat, no?, per demostrar la dificultat o el que estàs comentant tu, no?, la sort que tens de viure en un planeta que ja té les condicions perquè tu hi visquis.
Sí, això també ho deia el Hawking, eh? Vull dir, en lloc de buscar planetes per colonitzar, que també està bé, també ho farem, segur, cuidem el nostre perquè de moment és l'únic que coneixem que podem estar-hi bé.
Doncs mira, és un bon missatge, crec, per acabar amb aquesta xerrada. Albert Morral, ja et tornarem a convidar per seguir parlant de les coses que, veritat o ficció, en la ciència-ficció, perquè són coses que ens anem preguntant. Segur que des d'ara fins a la temporada següent van sortint més pel·lícules que ens fan reflexionar sobre aquestes coses.
Perfecte.
Moltes gràcies per passar pel Quimèric.
Gràcies a vosaltres.
Quimèric, el programa més escoltat a Mordor. L'entrevista.
Al Quimèric normalment portem escriptors especialitzats en el gènere fantàstic, però avui fem una excepció per parlar amb una escriptora que ha tocat molts gèneres diferents a la seva carrera literària, sense que el fantàstic, però, en sigui una excepció. Es tracta de Lola Salmerón, que ha entrat al gènere fantàstic amb una obra de literatura infantil, La fàbula de la muntanya màgica, publicat el 2012. Tot i això, també ha passat per altres gèneres curiosos, almenys podríem dir, com per exemple l'eròtic, amb El café de las tres i El té de medianoche. Lola Salmerón, benvinguda al Quimèric.
Hola, bona tarda, gràcies.
La fàbula de la muntanya màgica és la primera novel·la que et van publicar, sí. Després n'han vingut moltes més. Què és el que et va fer decidir escriure i escriure el gènere fantàstic?
Bé, el tema de gènere fantàstic va ser perquè vaig deixar la ciutat, jo vivia a Barcelona, i me'n vaig anar a viure a Horta de Sant Joan, i allà vaig tenir oportunitat de connectar amb la natura i realment de connectar amb la màgia. Em vaig permetre un temps per poder estar amb mi, per poder estar amb la meva filla, i feia molts passejos a la muntanya. Horta és un lloc molt, molt especial per mi. El meu avi va néixer allà, el pare de la meva mare, i és un lloc que està envoltat de natura. I hi ha una muntanya que és màgica, que és la muntanya Santa Bàrbara. Mm. És aquí on jo anava a passejar, pujava fins a la cima, no?, de la muntanya, i realment vaig arribar a sentir aquesta màgia i vaig tenir la necessitat de compartir-ho amb la gent.
De transmetre-ho, no?
Sí, d'alguna manera.
Home, Horta Sant Joan és un poble que ja de per si, no? Està allà situat enmig d'un entorn de natura que pràcticament res amb quilòmetres, no? Amb aquesta via també per fer en bici, no? Ara s'us deu omplir de turistes, no? Per això.
Sí, bueno, ja fa un temps, eh? Quan jo era més petita era com més tranquil, no hi anava tanta gent, però clar, ara es coneix molt, no? Per això, per el que comentaves, la Via Verda, hi ha moltes zones de rius, o sigui, és d'aquests llocs que si realment vols trobar-te amb tu mateixa i vols estar pues, tranquil·la i envoltada de natura, és un lloc ideal.
I abans d'això eres lectora del gènere fantàstic o una mica t'has introduït a través de les teves pròpies experiències personals?
Bueno, abans de començar a escriure jo havia estat una superlectora, devora llibres, i sí, un dels llibres que a mi em va encantar, que em vaig llegir molt joveneta, va ser El Señor de los Anillos, no? Va ser allò com, això què és, no? Ho vaig descobrir i vaig, bueno, em va encantar. Suposo que no, perquè, o sigui, no seria per això només, perquè el primer llibre que vaig escriure no va ser aquest, va ser el segon que en van editar, que és, bueno, que parlo sobre la meva experiència com a educadora social, i també vaig tenir la necessitat d'escriure-ho, no pensava que ningú m'ho anés a editar, però, bueno, primer va quedar en un calaix, llavors després vaig escriure... O sigui, que realment el que tenia ganes era la necessitat d'explicar, d'expressar i una mica vaig començar així.
Una mica de teràpia, no, també?
Sí, és molt sanador, no? Escriure és com, bueno, hi ha molta gent que pinta, no? Que diu que té aquells moments... Jo crec que escriure dones molt de tu i sobretot això, no? Si tens també la intenció d'allò que tu portes dins, fer-li arribar a la gent.
Com és que vas escriure literatura infantil? El resultat més fàcil? Era un repte? Ho trobes un col·lectiu més obert a la fantasia?
Bueno, realment no m'ho vaig pensar massa, eh? Crec que va ser una mica com em va anar sortint, no? Soc d'aquelles escriptores que no es fa molt el guió i s'ho pensa massa, no? És com... Reu aquella connexió i una mica va sorgir.
El que diuen l'escriptura,
no?
De brújula, que vas amb la brújula allà on et porta.
Així mateix.
Altres són els escriptors de mapa, que ho tenen tot escrit.
Sí, home, també depèn una mica de la ment que tinguis, no? Si ets més quadriculada o menys.
Clar, es nota, no? Que dient això no soc gens quadriculada, no? Llavors soc molt, molt espontània i crec que amb l'escriptura ha estat així sempre.
Era curiós perquè els que et coneixem mínimament vèiem referències personals, no? En aquesta, no hem llegit les altres, no? Però en aquesta novel·la en concret, no? Per la protagonista adulta és la Lola, la seva germana apareix, no? Que és la teva germana també. No sé si això també ho vas fer una mica perquè fer-te'l més proper, el relat.
Sí, més proper i d'alguna manera tenia ganes, no? De que aparegués la meva família. Suposo que com que era el primer llibre que meditaven, era com aquesta part que et fa il·lusió, no? Que apareguin. I com que parlava de màgia i el que volia era regalar-li màgia a la gent, no considero que jo la conec, no? Jo he estat, no? O sigui, he rebut aquesta màgia en primera persona. Llavors que la gent que tinc propera a mi estan també, no?
Ho sap, no?
I tenen aquesta màgia a la seva vida. Llavors, crec que em va ser fàcil, no? L'anar parlant i que els personatges jo els conegués. Per això, bueno, crec que em va ser fàcil també que sorgís aquesta història.
També veiem moltes referències a mitologia catalana, no? Del territori. No sé si això ha estat fruit de documentar-te o ha estat també de les teves pròpies referències com a quan eres petita o com a adulta després.
Sí, bueno, ha estat més per lo que jo he pogut conèixer, no? De petita, el que m'ha arribat. Sí que hi ha jocs que jo li he volgut donar com un valor, no? Perquè per mi, com deia abans, és un joc especial, perquè va néixer el meu avi, perquè jo de petita passava l'estiu, perquè vaig estar molt temps allà vivint. Mm. Llavors, clar, hi havia aquests jocs especials, no? Com, o la plaça del poble d'Horta, que l'havíem conegut i havíem estat jugat allà tota la vida de petits, i de sobte fan un canvi, no? Foment i treu la plaça, i era com commemorar aquella plaça que desapareixeria, no? O parlar dels ports, o parlar d'aquestes zones de rius, no? És donar un valor, i com que m'estimo tant aquesta terra, és per també totes aquelles persones que poguessin arribar al llibre, que s'imaginin, no?, que aquest lloc és espectacular i que ho vinguin a conèixer.
Sí, perquè juraria que el nom del poble no surt fins al final, si és que hi apareix.
Sí, crec que al final, no?
Al final,
sí, crec que al final,
última pàgina.
Sí, i també és com...
I que d'en certa manera també és la gent que hem nascut en llocs més rurals, no? És la teva muntanya, però també pot ser la meva en el poble X, no? No importa, no?
Sí, perquè m'ha passat, és curiós, no? Que molta gent que s'ha llegit el llibre, moltes lectores o lectors, i m'han fet comentaris d'aquest tipus, no?
Clar.
Ostres, jo m'he posat a la pell, no? Amb aquesta història m'he sentit reflexada, perquè de petits fèiem això, agafar la bici i el riu, o no, una mica, o arribar a sentir, no? De dir, clar, d'estar a algun lloc i veure la llum, no?, del sol, o les plantes, bueno, no sé, no?, la gent imaginar-se que realment existeix el món màgic, no?, que hi és.
Sí, de fet, anàvem a preguntar això, no?, que els nens pràcticament tots creuen o creiem, no?, en la màgia, i els adults no tal, no és habitual. Creus que aquest missatge el pots arribar a transmetre també als adults a través de les novel·les? Que una cosa, una realitat que és una realitat pels nens pugui tornar a ser una realitat pels adults?
Sí, jo crec que també era la intenció. Sí que era una escriptura que anava dirigida a nens, a adolescents. De fet, és un llibre que he presentat molt a escoles, a biblioteques, per nens, però també aquest llibre han arribat moltes persones adultes, que bueno, pel que s'han sentit atretes per la història, i llavors també sé que el que jo intentava amb els nens també arribava a les persones adultes, no? I el tema és aquest, el que tu deies, o sigui, per què de petits creiem en la màgia i per què de grans perdem, no?, aquest sentiment. I d'alguna manera és no deixar de perdre, perquè la vida en si mateixa, si vols, pot ser màgia i tot pot ser molt bonic, no? Llavors la intenció està. I si arriba un nen i el nen continua, o la nena, creient en la màgia, perfecte. I si li arriba un adult i l'adult de sobte, no?, diu, ei, que
jo també hi crec,
jo també, no? Vull...
La fàbula de la muntanya màgica és una novel·la amb un argument molt senzill, però amb missatges, molts missatges i lliçons a transmetre. O sigui, d'aquí felicitats per fer-ho, perquè no és una cosa fàcil. Per exemple, que tenim una ment oberta davant d'altres realitats, que s'ha de ser respectuós amb el medi ambient. Creus que són missatges que arriben a més públic, o arriben millor al públic infantil, o són els nens que han de transmetre aquest missatge als pares?
Bueno, jo crec, realment no sé, a vegades em faig aquesta pregunta, per què encara costa tant. O sigui, qui hauríem de ser, els pares, no? O sigui, jo aquesta pregunta me l'he fet moltes vegades, perquè a mi em dol, no?, anar a la natura i trobar-te escombraries, o veure que encara la gent no acaba de ser conscient, no?, amb el reciclatge. O... Llavors dius, a vegades el nen mateix, jo crec que és algo innat, no?, que ha de tenir, no? Però si no és el pare, els pares, les famílies, els adults, que ho hem de transmetre... Però veig que encara queda molt, per conscienciar la gent.
La frase allò del nen dient-li al pare, el profe ens ha dit que això no ho hem de fer, que hem de fer-ho així, l'he vist més d'un cop, i de vegades ajuda bastant, i el pare simplement obeeix perquè no vol portar-li el contrari al nen, encara que no opini el mateix.
Llavors, per això sempre està bé, no?, això que diem, que les escoles, és cert que s'està educant i s'estan fent molts treballs i moltes històries, projectes amb els nens per això mateix, perquè a vegades, encara que sembli difícil de creure, encara hi ha pares, hi ha persones adultes que no ho estan fent, no? I per mi és molt trist.
Sí, és una mica trist que s'hagi d'ensenyar respecte al medi ambient.
Però ja no també és fer o no fer, sinó creure o no creure en certes coses, no?
Sí, perquè si realment creus en la natura, o sigui, te l'estimes, i a més que no és, és sentir-la, si la sents, com pots embrutar, jo és com dir com embrutar a casa teva, no? O com no cuidar casa teva, o com no cuidar el teu interior, o com no... Llavors la natura, sí, és el que ens està donant la vida, no?
Tu creus que els autors de gènere se'n surten a l'hora de fer arribar aquests missatges als adults? Missatges d'això que dèiem, no? Tenir una ment oberta, de que tot pot passar, de la màgia, del respecte...
Bueno, jo crec que quan ets escriptor o escriptora, d'entrada jo crec que la teva ment és com... Ja tens, tens imaginació, tens ganes de... Jo crec que són ments obertes. Jo crec que en principi hauria de ser així, no? De creure en coses no només lo tangible, lo que veus, no? Sinó anar més enllà. Jo, clar, és una cosa que ja tinc incorporat, no? I no sé, penso que almenys hauria de ser així.
Viene de sèrie.
Sí, va conmigo.
Quins autors tens com a referents en aquest gènere? Quins destacaries, a part de Tolkien, bueno, que és la via d'entrada de molts?
Ostres, doncs mira, ara m'agafes perquè per trobar...
En fred,
sí,
no?
Sí, bueno, autora. És que ja et dic, he llegit moltíssim. I bueno, recordo d'haver-me llegit d'aquestes... dos, tres volums de, per exemple, del rei Arturo, no recordo quin era l'autor o l'autora, i després uns altres que també eren com molt màgics, que em tenien molt atrapada, que no sé si eren 7 volums i també, però no recordo.
No el retens,
era,
tampoc,
sí,
no?
Era molt joveneta, després, bueno, és el que diem, no? Sembla que deixes, passes adulta. Potser després vaig passar molt a llegir llibres d'autoajuda i espirituals, i llavors potser vaig anar deixant una mica de banda i m'he oblidat, no, dels noms dels autors.
Ma mai ha estat per tornar-hi, no?
No.
Que et quedi el missatge més que el nom d'autor també és bo.
Sí, sí, i tant. Clar, a mi m'agradaria, no? Per exemple, que els meus llibres, vull dir, que la gent recordi el que dic i que em recordi a mi, no? Com la persona que ho ha escrit, no? Mira, no sé per què, no sé si serà ego o el què, però m'agradaria.
Home, quan t'hi poses, no? També t'agrada que la feina feta es reconegui, no?
Sí, és important, i més... A veure, jo al principi, per exemple, aquest llibre, bueno com el de L'esperança tiene un nombre, Ismail, aquest que us parlava abans, al principi no pensava que s'anava a editar i que anava a sortir. Primer ho feia per mi, perquè m'agradava escriure, i són d'aquelles coses que dius, ei, per què no? Si t'agrada, fes-ho, no? I després, bueno, potser, no? Després d'haver estat editat, igual canviaria coses, però bueno, així va sorgir i aquí està, no?
Com dèiem al principi, vas començar escrivint aquesta novel·la infantil, després has escrit altres novel·les i fins i tot has passat pel gènere eròtic. Sí. Com es fa aquest salt d'un gènere a l'altre així, amb tan poc temps de diferència? Perquè realment els llibres no estan editats amb molta diferència d'anys.
Sí, bueno, la veritat és que he estat molts anys treballant d'educadora social. Jo crec que el que va dins meu és intentar portar algú cap als altres, no? És transmetre el missatge. Clar, el llibre de, no, torno a anar, el de L'esperança tiene un nombre, Ismail, hi ha un missatge, no? Perquè parlo d'un menor marroquí que de manera il·legal passa la frontera sota d'un camió. Llavors, clar, quan vaig començar a escriure El cafè de les tres, que és aquesta saga eròtica, la idea inicial no era que fos literatura eròtica, jo volia parlar de les dones, donar-li un valor, donar-li força al paper femení com a mare, no? Com a mare soltera, separada, com a dona... Bueno, perquè també havia estat treballant a Càritas i veia molt la dificultat de la dona, no? Totes aquestes diferències que hi ha encara culturals, econòmiques... Llavors, clar, era com donar-li molt, molt de valor. I vaig començar a escriure i em van començar a arribar propostes tant de l'editor com d'algun llibreter, com... I per què no proves amb la literatura eròtica? Jo primer vaig dir...
I això també no és una proposta habitual, no?
No, però bueno, jo crec que era perquè estava tot aquest boom de Les ombres de Grey i tal, i jo crec que buscaven una mica...
La literatura eròtica triomfa més entre dones que entre homes. I
sí,
s'arriba
sí, és
bé.
Veritat. Sí.
Clar, als homes els hi va més la literatura porno, directament.
O no llegir.
No me gusta.
Ho baixen d'internet i ja està.
Clar. Llavors, clar, jo ja dic, d'entrada no era la idea inicial, però hi vaig pensar, ostres, jo no he sigut lectora de literatura eròtica, llavors pensava, què tinc jo per transmetre, no?, de literatura eròtica, no he llegit mai, però després ràpid vaig pensar, a veure si les dones de la meva història, que eren, si, són cinc dones, seran dones molt potents, que viuran la vida plenament, doncs també que visquin l'amor plenament. Mm-hmm. Llavors vaig introduir l'erotisme, però d'una forma molt suau, donant-li pinzellades, no? Després, clar, em va arribar la proposta de... I hi havia gent que em demanava, que era com que havia agradat molt el Cafè de les Tres, però que em demanaven una miqueta més, que pugés
més pujat
el to.
De to.
I jo, bueno, pues jo que m'amoldo ràpid, bueno, era perquè m'agrada escriure, no? I vaig pensar, bueno, pujaré de to, a veure que ja era com una manera d'experimentar, no? A veure que surt. I també m'havien proposat d'escriure novel·la negra, i dic, bueno, mira, Lola, tu que... I vaig fer així com una
barreja,
sí, que sembla ser que va quedar bé, perquè, bueno, és una saga que s'ha venut bastant.
I seguiràs amb aquesta saga, o està acabada, bueno, no està acabada?
En principi, per mi està acabada. Sí que m'han anat estirant una miqueta per veure si... Perquè la gent que li ha agradat molt, sobretot lectors, lectores, em demanen... Més lectores, és cert, et dono la raó. I m'han demanat que continuï. Pot continuar, o sigui, està acabat d'una forma que pot continuar, no? Però, clar, després d'això va arribar... Com que escric també això de crítica d'anúncia social, va arribar aquesta, la darrera novel·la de Flor del Desierto. Mm. També és una història verídica, que parlo d'una nena saharaui. Mm. Intento... Bueno, és també una història molt, molt dura. Intento també parlar sobre la situació actual que s'està vivint als campaments per a refugiats a Tindouf. I llavors...
Has dit situació actual, però podria valdre pels últims 20 anys, perquè porten a la mateixa situació
40 anys,
estancats completament.
Sí, és molt trist. La situació, bueno, vaig tenir oportunitat amb aquest llibre d'anar a presentar-lo allà als campaments.
Ostres!
Sí, va ser una experiència brutal. Aprens moltíssim. Mira que porto molts anys treballant com a educadora social i me les he trobat de tots els colors. Però veure aquesta gent que estan en aquesta situació vivint d'ajuts humanitaris, no? Que no tenen aigua potable, que no tenen menjar... Vull dir que
estaven la vida en pausa, no? Potser, sembla,
sí,
a l'espera de vés a saber què.
Sí, a l'espera, i veus que gent tan solidària, ells, i tan hospitalaris, i et donen una lliçó de ja no de vida, de tot. Llavors, bueno, jo realment crec que de la manera que més a gust m'he sentit escrivint i després... és amb crítica d'anúncia social. Mm. Però bueno, crec que a mi, en mi pluma, todo vale.
Precisament t'anava a preguntar això, en quin gènere estaves més còmode, però t'acabes de respondre tu mateixa.
Sí, jo crec que aquest, sí, bueno, estic segura.
I què tens a mig escriure?
Bé...
Que es pugui dir.
A veure, en principi...
És que està fent el gest d'ai, ai, a veure què puc, a veure,
bueno,
què puc dir.
Saps què passa? Des que he començat a escriure no he pogut parar. Ha estat com... Així com abans era una devora llibres, val, que llegia moltíssim, quan vaig començar a escriure, em sap greu reconèixer-ho, però és així, és com que vaig deixar de banda la lectura. Era com que, bueno, no tenia temps.
Clar, tot no hi ha temps per tot, tampoc.
Sí, que m'encanta llegir, però bueno, tot el temps que tenia era escriure... I després no és només allò que tu, no, deixes sobre el paper. Després les presentacions, intentar fer difusió... Aquesta feina m'agrada menys, perquè el que m'agrada és escriure, però bueno, és necessària.
Però s'ha de fer.
S'ha de fer si vols que et coneguin, si vols que la gent pugui arribar a el que estàs fent. I llavors, ara estic en un moment... vaig estar com un pèl, diré una miqueta, tampoc molt, una mica saturada... perquè amb les últimes novel·les vaig fer tantes presentacions que ara era com que necessitava calma. Vaig començar a escriure una cosa i vaig començar a escriure una altra. O sigui, tinc allà com dos novel·les iniciades, sí. Però ben bé encara no sé per quina em decidiré, perquè una mica és...
No cal, una mica de cada, no?
Sí, puc anar fent, no? I després veure quina de les dues podria editar-se. Però bueno, no puc dir gaire, perquè com és... Bueno, encara no està molt clar, no? Tampoc amb l'editorial. I també hi ha un projecte entre mans, que és una altra història que jo tenia escrita, que espero que ben aviat pugui ser pública i a veure què tal.
I hem d'esperar algun títol més de gènere?
Bueno, jo en principi crec que no. Crec que no.
Bé, doncs, no, mai se sap. La vida a vegades et porta a una evolució que a vegades tornes als inicis. Vull dir que això ho hem vist en molts escriptors.
Sí, bueno, a veure, realment, per exemple, amb el llibre de la fàbula, bueno, a mi és una història que em va agradar molt, no? Sobretot, bueno, és una història que crec que pels nens, adolescents, no? És, bueno, si poden entrar i connectar, almenys amb aquesta màgia, amb aquest món, no? Que, per el que dèiem abans, que no se n'oblidin, a vegades tinc com ganes, no? Però de fer-ho com més profund, més, no sé, donar-li un altre, també com un altre color, no?
Convertir-lo en un totxo de 500 pàgines.
Per exemple, no?
Això està molt buscat, no?
Realment m'agradaria, no? Però sé que hauria d'estar super, no? Perquè llavors sí que has de desplegar moltíssim la imaginació. Perquè, clar, tot el que més hi és, jo crec, no? La literatura eròtica, la crítica de denúncia social, és el que estem vivint dia a dia, no? Però el màgic, el que no veiem, o sigui, això sí que tu has de...
Això és el que ens hem de permetre, no? Ens hem de permetre viure-ho.
Sí, sí, jo crec que potser seria el que més em costés, per fer-ho bé.
Doncs moltes gràcies, Lola Salmerón, per passar pel Quimèric, per Ràdio Sabadell. Ens agradarà poder seguir llegint novel·les teves, siguin del gènere que siguin. I dir-los als oients que tenim dos exemplars d'aquesta novel·la infantil de la fàbula de la muntanya màgica. Per tots els que vulgueu, a través de les xarxes socials, del correu electrònic, doncs podeu participar en aquest sorteig i emportar-vos el llibre a casa. Moltes gràcies, Lola.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, un programa que hem destinat sobretot a aclarir mites, veritats, mentides de la ciència-ficció, sobretot en el gènere cinematogràfic, però també en la literatura. I també hem pogut parlar amb la Lola Salmerón sobre la seva trajectòria literària, que ha dedicat en part al fantàstic, en aquest cas orientat pels infants. Nosaltres tornem la setmana que ve amb un especial del Sant Cugat Fantàstic. Farem un repàs d'aquesta quarta edició que ha començat aquest dijous. Tornarem amb aquesta crònica i serà el penúltim programa de la temporada. Per tant, no us el perdeu. Que vagi molt bé. Adéu-siau.